Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Molt bé, doncs estem aquí ja amb les nostres converses veterinàries. Amb la salutació a tots i cada un de vosaltres, la salutació també del Col·legi de Veterinaris de Girona, del Centre Verd, i amb l'alegria que ens porta sempre, doncs, home, arribar el divendres a les portes del cap de setmana, perquè malgrat tot tenim que tirar endavant i tenim que gaudir, doncs, d'aquest temps de quasi ja estar al cap de setmana, no? El divendres tot es veu d'una forma diferent. Vinga, siguem optimistes, siguem positius i anem a començar el programa d'avui. Un programa que, com sempre, doncs, ens portarà, doncs, un convidat, en aquest cas una convidada, a la que tenim molt que agrair. Ja va estar fa un temps en el nostre programa i avui recuperem de nou la presència d'Olímpia Sánchez, de Vetvisió. Recorden el Centre Veterinari Oftalmològic. Doncs tenim a Olímpia Sánchez de nou amb nosaltres i l'anem a saludar sense més preàmbuls. Olímpia, com estàs? Bon dia.
Bé,
tenim a l'Olímpia a través del telèfon. Agraïm molt la teva presència i que ens acompanyis. Primer de tot, Olímpia, anem a situar. Estem parlant amb Olímpia Sánchez, una veterinària especialitzada, com diu el nom del centre veterinari que dirigeixes, el Centre Veterinari Oftalmològic, en temes d'oftalmologia, en temes de visió, Vetvisió, una veterinària especialista en ulls, no?
Correcte, així és. Jo tracto les patologies que poden presentar les mascotes, doncs, a nivell ocular o dels teixits al voltant de l'ull.
Molt bé, doncs quan tinguem, això és important que tothom que ens escolta, quan tinguem la nostra mascota, doncs, algun problema d'ulls, que bé que per fi existeixin veterinaris especialitzats, en aquest cas, en una cosa tan delicada i que condiciona tant la vida també de les nostres mascotes, evidentment, com és el cas de la visió, dels ulls. Olímpia, Vetvisió, Centre Veterinari i Oftalmològic, on t'està situat?
Doncs mira, jo estic situada al carrer Hortes, número 31 de Figueres, a una de les entrades principals de Figueres, però he de dir que també em desplaço regularment i de forma programada per fer visites a altres centres.
Molt bé, o sigui, en aquest cas el que podem fer també és donar un telèfon, no?, per en cas de necessitat poder contactar.
Sí, i tant. Mira, és el 872-026-941. 872-026-941, i per suposat que em poden trobar a xarxes socials, Google i demés, i la plana web, doncs, si necessiten més informació o dades de contacte.
Recordin, Vetvisió, que bé aquesta especialització, no? Olímpia, cada vegada el món veterinari, doncs, igual que passa amb el cas dels humans, no?, tendeix a una especialització, i que bé que hi hagi un veterinari, en aquest cas una veterinària, que cada dia, doncs, treballa amb els ulls de les mascotes, no?
Doncs sí, cada vegada la medicina veterinària tendeix a l'especialització, que és l'única manera d'aprofundir coneixements i de també, doncs, poder invertir el teu temps personal i el teu capital, no?, doncs, per donar un millor servei. I en el meu cas, doncs, a mi em va apassionar l'oftalmologia i penso que és molt important perquè és un òrgan dels sentits, o sigui que és un òrgan molt important, és un dels òrgans que ens connecta amb el món exterior i és molt i molt complexa. Per tant, s'ha de tenir una bona base, doncs, per poder diagnosticar i oferir millors solucions. I ara, per sort, doncs, cada vegada es pot fer més en les nostres mascotes.
Molt bé. Quan dius mascotes, parlem de forma general de qualsevol tipus de mascotes?
Jo, principalment, tinc coneixement en gossos, gats, petits mamífers i cavalls de forma bàsica. També tracto animals exòtics, però he de dir que segons quins problemes hi ha, molt sovint estan relacionats, doncs, amb la forma en els que els tenim, en quant a nutrició, il·luminació, humitat i tot això, els derivo a especialistes en exòtics. També al meu torn conec les meves limitacions i a vegades necessiten un veterinari alhora més especialitzat que jo.
Molt bé, doncs ja veiem que la confiança és màxima, Olímpia. Bé, avui volíem parlar de diferents temes amb tu, si ens permets. A més, és un tema que alguna vegada algun oient ens ha consultat, que és un tema bastant recurrent, com és l'ull vermell. Ens pots explicar, Olímpia, tu que ets especialista, què és l'ull vermell i quines causes pot tenir que aquest ull vingui vermell?
Doncs mira, l'ull vermell és una consulta, com tu ben dius, molt habitual i molt recurrent, però alhora és molt genèric i molt inespecífic. Nosaltres, ull vermell no és un diagnòstic en ell mateix, o sigui, no coneixem la causa de l'ull vermell, és un signe o un símptoma, si vols. Aleshores, quines causes pot tenir? Doncs pot ser des d'una simple conjuntivitis, digueix una irritació, doncs, per algun microbi, una al·lèrgia, alguna cosa així, Però també pot ser degut a malalties ja no tan banals o no tan fàcils de solucionar, com pot ser una úlcera, una ferida a la còrnea, per exemple, que això ja podria produir també ull vermell i altres signes. També podria ser degut a un glaucoma, és a dir, un increment de la pressió de dins de l'ull, que també s'acompanya d'un envermelliment i d'una congestió molt evident. També podria ser degut a una inflamació intraocular, és a dir, hi ha moltíssimes causes que produiran com a signe principal o signe secundari un envermelliment. I aleshores aquí la nostra feina és, quan veiem aquest signe de vermellor, doncs saber si és greu, si no és greu i quina és la causa primària, perquè al final nosaltres, per millorar un signe, hem de tractar la malaltia que l'està causant i no quedar-nos només a tractar el signe.
El que sí està clar, sí, el que està clar, Olímpia, que si veiem aquest ull que ens crida l'atenció, si el propietari veu que la seva mascota té un ull que dius, ostres, aquest ull, el més intel·ligent podria ser fer la consulta veterinària per poder descartar qualsevol patologia, qualsevol malaltia que pugui esdevenir una malaltia realment complicada, no?
Sí, correcte. Hem de pensar, doncs, com he dit abans, que l'ull vermell com a tal pot tenir moltes causes, per tant, en lloc d'anar, potser, que és una cosa que ho fem molt sovint, no?, d'anar a la farmàcia o automedicar, això no s'ha de fer mai, doncs consultar a un veterinari, poder al seu veterinari de capçalera de confiança, i si amb el tractament no millora, evidentment, o apareixen altres signes que ens fan sospitar que pugui ser més que una conjuntivitis, doncs aleshores aquí ja dirigir-se a un personal més expert en el tema.
Sí, perquè has dit una cosa molt important, lo de l'automedicació. Pensem que això pot, bueno, pot no, és una molt mala idea, perquè, a més, el que imaginem bona voluntat pot acabar sent, fins i tot, molt contraproduent i fer els efectes contraris. Pot, fins i tot, crear altres malalties o, fins i tot, empitjorar allò que tenim, no?
Sí, sí, correcte. Quan nosaltres decidim o triem un tractament sense saber ben bé què és el que estem fent, doncs per referències o per repetició, perquè en altres casos ha funcionat, doncs correm el perill que no ho estem fent adequadament i que empitjorem el quadre inicial perquè no l'estem tractant, o potser que enmascarem signes que ens permetin arribar a un diagnòstic doncs, més encertat. Aleshores, evidentment, l'automedicació no és adequada, però ni amb animals. Ah, quan dic automedicació, vull dir dels propietaris cap a les seves mascotes, eh? No?
Clar.
Evidentment, ni cap a nosaltres.
Evidentment, sí, sí. Molt bé, anem a parlar de les mascotes i sobretot d'un tram de la vida on el problema, imaginem, que arriba en si mateix per al tema de l'edat. Què passa a l'ull? Què passa a l'ull de la mascota quan aquest animal ja es fa gran? Olímpia.
Doncs els teixits i organismes s'envelleixen, perden capacitat de regeneració tissular, no? Es danyen, s'atrofien i l'ull, el globus ocular i els seus annexes, la pell del voltant, doncs no són diferents i també poden patir aquests canvis. Per una banda, doncs, la pell, hi ha moltes coses, eh? Jo vaig dient, ja em callaràs, perquè hi ha molt teixit aquí. Eh?
Endavant, endavant.
Doncs la pell de les parpelles pot perdre turgència i elasticitat, per tant, produir doncs, males posicions de les pestanyes, irritacions, doncs, conjuntivitis i ferides a la còrnia, doncs, perquè la pell cau d'alguna manera, i en les mascotes i en certes races encara més. Podem tenir sequedat ocular, que cada vegada les glàndules que fabriquen llàgrima o part de la llàgrima doncs, vagin perdent la funció de produir una llàgrima normal tant en quantitat com en qualitat i per tant es pot desenvolupar un ull sec. Podem tenir també ferides a la còrnia que apareixen espontàniament i que triguen molt més a curar o que fins i tot s'hi va dipositant un material blanquinós, van apareixent unes taques blanques a la còrnia. Estic intentant parlar en termes que la gent em pugui entendre. Si tu opines que soc massa tècnica,
No, jo crec que de moment anem bé de moment.
Vale. Perquè la veritat és que l'oftalmologia doncs, utilitza molts termes tècnics i a vegades doncs, es fa difícil quan ja estàs tan acostumat de simplificar. Però bueno, jo vaig fent i això ja m'ha
dit
si creus que hi ha alguna cosa que no es pot entendre. Val? Doncs què més podem tenir? Podem tenir atrofia d'iris. L'iris és una membrana amb un múscul que és el que produeix que la pupila s'obri i es tanqui en funció de si volem enfocar més o menys o si volem que passi més o menys llum. I també es pot atrofiar, es pot com desfilassar i això pot fer que l'animal no s'hi vegi tan bé o que apareguin fins i tot com forats i que ens enlluernem més. Podem tenir les tan temudes catarates.
Ui, sí.
Això apareix amb l'edat. Les catarates tenen moltíssimes causes, no només catarates senils. Poden aparèixer moltes malalties, poden ser hereditàries, però amb l'edat s'incrementa el risc de patir catarates. I s'incrementa el risc de patir esclerosi nuclear del cristal·lí, que és un altre procés d'envelliment del cristal·lí similar, però no igual a les catarates i que s'ha de saber diferenciar. I després ja si anem profundint, doncs tots els teixits de l'ull, els més interns també, la retina, el vitri, etc., doncs també poden patir canvis per edat. Ja veus que és molt complexa, eh?
Sí, hi ha moltes coses. El que sí pensem que potser, com a conclusió, és que quan aquesta mascota, aquest animal, es fa ja gran, doncs sí que és cert que potser l'ull necessita una certa vigilància, un cert control, perquè veiem que pot donar diferents tipus de problema, no?
Sí, correcte. Això penso que és la conclusió més raonable i més coherent. Igual que fem un xequeig geriàtric, de tant en tant, i mirem el sucre, mirem el ronyó, mirem la pressió arterial al cor, que són coses que ja estan molt instaurades en les clíniques, no està de més fer una vigilància ocular, mirar quatre coses bàsiques, mirar la producció de llàgrima, mirar com és la conformació facial, si està perdent elasticitat i quatre cosetes més, perquè, com sempre, la medicina preventiva, doncs, molt millor, prevenir els problemes o tractar-los en les seves fases inicials, que no pas quan la cosa està molt més avançada.
I tant, ara fer una pregunta que sí que farà riure, ja aviso, però té una certa lògica també, i més donar que parlem amb una veterinària especialista en temes oftalmològics. Olímpia, veurem algun dia les mascotes amb ulleres? O això de moment encara no?
Bueno, bona pregunta. De moment la veritat és que no és una de les prioritats dels veterinaris que ens dediquem a l'oftalmologia. Nosaltres tractem les malalties, però no tractem tant els errors de refracció. Això és com és la diferència entre un optometrista que trobes a l'òptica i el metge, quan vas al teu metge per mirar els ulls, no? Són disciplines molt diferents. Segurament tot arribarà, però diguéssim que de moment no estem molt i molt enfocats en aquest sentit, eh?
Maha.
Perquè pensa que els... perdó.
No, sí, endavant.
Doncs que els animals, en general, vull dir, tot i que tinguin errors de refracció, miopia, astigmatisme, sí, hipermetropia, vista cansada, poden tenir a nivell funcional no gaires problemes. En canvi, la resta de coses que t'he comentat sí que poden ser molt més incapacitants i més invalidants en el seu dia a dia.
Olímpia, quina prevenció podem fer des de casa? A part d'aquesta consulta regular amb el veterinari per fer aquesta revisió que sempre és convenient, hi ha algun tipus de manteniment, netejar els ulls? Com és bo netejar els ulls de forma regular? Com s'ha de fer, si és que s'ha de fer?
Mira, jo els ulls sempre dic que s'ha de netejar segons necessitat. És a dir, si l'animal té l'ull tranquil, l'ull calmat, que diem, és a dir, que està rosadet, que no hi ha vermellor, no té l'ull semitancat, doncs no cal netejar. Sempre netejar les lleganyes que es puguin quedar més al costat del nas, diguéssim, en el punt lacrimal més al costat del nas, amb una gasseta ben humida, mai en sec, d'acord? Perquè és una pell de les parpelles molt delicada i la podem danyar més. I si hem de començar a netejar lleganyes més d'una vegada al dia, o bé l'aspecte que té és enganxifós o passa d'un color transparent, grisós, a un color groc verd, aquí ja hem de consultar perquè ja no estaríem parlant en una situació normal. Això per una banda. I per una altra banda, si observem que el nostre animal a casa es desorienta, deixa de voler baixar escales, borda o s'espanta davant de situacions que abans no ho feia, doncs també és una vigilància que podem fer i si notem algun canvi en aquest sentit, doncs també consultar.
Molt bé, estem en una època que les persones, algunes ja prou que ho sabem, que són èpoques d'al·lèrgies i això també sí afecta la visió. Això passa amb les mascotes, amb els ulls de les mascotes? Pot passar?
Sí, i tant. Existeixen conjuntivitis al·lèrgiques també a les mascotes i el que pot passar també és que les mascotes que tenen al·lèrgies cutànies o atòpies, que també n'hi ha moltíssimes, o poden ser estacionals, també per determinats pol·lens, àcars i de més, a vegades una al·lèrgia de la pell pot donar signes oculars. I ara, si em permets, t'explicaré per què de forma molt breu.
Molt bé.
Perquè a les parpelles hi ha glàndules que fabriquen part de la llàgrima. I la parpella és pell. Per tant, si tenim la pell inflamada o afectada per una al·lèrgia, és molt probable que aquesta pega a les parpelles no fabriqui adequadament aquesta part de la llàgrima i que, per tant, l'ull se'n ressenteixi perquè estigui més ressec i més envermellint de lo normal. Per tant, pell, dermatologia i oftalmologia estan molt lligats en aquest sentit.
Aquí també penso, Olímpia, que l'avantatge que tu pots oferir a tota la teva clientela i a totes les mascotes de les que tens cura, que a més, a part de mirar a l'ull, tens una visió general com a veterinària de tot l'animal, no? I que, el que dius, a vegades les connexions que poden haver-hi entre l'ull i potser una altra part del cos, no?
Sí, la medicina veterinària està interconnectada tota, tot i que hi hagi especialitzacions, doncs diferents patologies en una part del cos poden ser reflexa d'un problema en una altra part distant. I molt sovint, la veritat, i cada vegada més, també hi ha gent, propietaris preocupats per un canvi d'aspecte de l'ull, i arrel d'un examen oftalmològic doncs arribem a diagnosticar malalties com poden ser la leishmania, com pot ser una diabetis, una catarata, però també puc arribar a diagnosticar problemes d'hipertensió arterial observant el fons d'ull, per tant, malalties cardíaques, al·lèrgies cutànies. És a dir, bueno, com tu deies fa un moment, està tot interconnectat i a vegades observar l'ull doncs, pot ser la primera senyal d'alarma de que alguna cosa més està passant, i la meva feina també és orientar cap a les proves de dients o cap a quin veterinari han d'anar a partir de la visita oftalmològica.
Molt bé, està clar que en el cas de la medicina humana, ho sabem prou els humans, que hi ha un nivell de cirurgia molt potent en el cas dels ulls. Quina és la situació quirúrgica en el cas dels animals pel que els ulls respecta?
Doncs
superen cirurgia... els ulls?
Sí. Fem molta cirurgia a nivell ocular, és una especialitat que és molt medicoquirúrgica, és a dir, que tant tractem com fent moltes intervencions, la veritat, i es pot tractar actualment, bueno, no en el mateix nivell potser que en medicina humana, però no tant per manca de coneixement, sinó per manca de recursos, però es poden fer cirurgies molt semblants, des de cirurgies de parpelles, de correcció de parpelles, cirurgia oculoplàstica, que seria en persones, cirurgia de còrnia per ferides més o menys greus, amb implants, sense implants, i també cirurgia de problemes que hi ha a dins de l'ull, des de catarates, per exemple, si s'ha clavat alguna cosa i ha entrat dins de l'ull, si el cristal·lí ha caigut, si la retina hi ha hagut un desprendiment, també es poden fer cirurgies de desprendiment de retina, si hi ha glaucoma, és a dir, el ventall de possibilitats per solucionar problemes oculars actualment és molt i molt ampli per sort.
Estem a la recta final i et volia fer una pregunta que segur que ens donaràs una resposta que ens agradarà, perquè imagino que deus haver trobat algun cas, Olímpia, amb la teva pràctica veterinària, d'animals que han recuperat la vista i de propietaris que han recuperat en vista el seu animal després d'haver tingut molts problemes amb els ulls, i això deu ser d'una felicitat, imaginem que immensa, no?
Sí. Aquí és molt i molt gratificant i empatitzes molt, i la veritat és que és molt xulo de veure quan el propietari doncs una miqueta desesperat o l'animal s'ha quedat sec o té algun problema que no li han sabut solucionar, i després d'una visita o de diverses visites o d'una intervenció doncs li donem l'alta a un animal que ja no xoca, per exemple, que ja no té dolor i que reconeix el propietari que pot continuar fent les coses que feia abans. Això és, bueno, penso que és l'objectiu final de la nostra feina, no? Obtenir aquests resultats.
La veritat que avui estem molt contents, Olímpia, perquè tenir l'oportunitat de parlar amb tu doncs ens ajuda doncs a treure moltes conclusions i també a esvair molts de dubtes i molts de mites també. I la veritat que també va molt bé perquè durant tot el programa, durant molts de mesos, doncs de tant en quant rebem el nostre correu electrònic girona@cope.es alguna que altra pregunta respecte a les mascotes i respecte dels ulls, amb la qual jo crec que avui doncs hem pogut ajudar molt a les persones que tenen mascota i que tenen algun tipus de pregunta o de problema o de consulta per al tema de la visió, però en qualsevol cas recordar un telèfon, he pres nota del 872-026-941, és així?
És aquest.
El telèfon de la nostra veterinària especialitzada en oftalmologia, en tots els temes de visió, des de VetVisió, Centre Veterinari Oftalmològic, el telèfon 872-026-941. Hi ha tothom que ens escolta, heu vist que a l'Olímpia ens atén amb una simpatia doncs que agraïm moltíssim. Recordem que està situada a Figueres, veritat?
Sí, a Figueres. Figueres, al carrer Hortes 31, aquí em trobaran.
Molt bé. Doncs t'agraïm molt la teva presència avui, Olímpia. De veritat que és un gust poder parlar amb una experta veterinària en temes oftalmològics i estem encantats de poder-ho fer. Tant és així que et demanaríem, perquè ens han quedat unes quantes preguntes en el tinter, que si no et fa res, la propera setmana comptaríem també, tornaríem a telefonar per poder saber i fer-te més preguntes d'alguna que altra cosa de les nostres mascotes. Et sembla bé?
I tant, molt agraïda i espero que em truqueu.
Doncs serà fins la propera setmana. Moltíssimes gràcies. Adéu, Olímpia.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs ja ho han escoltat, avui amb Olímpia Sánchez, de Betvisió, el Centre Veterinari Oftalmològic, amb telèfon 872-026-941. Posem el punt i final en aquestes converses veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i del Centre Verd. Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies, tornem d'aquí 7 dies. Got me running.